Bon dia, avui dissabte 6 d'abril, data assenyalada, moment que passen coses importants al programa del Penedès cap de setmana.
I el Penedès en general.
I el Penedès en general. Avui és un dia de grans sensacions i emocions. Anem a explicar una mica tot el que passarà avui en el sentit que ens influeix a nosaltres. Vull dir, si algú se'n va fer un bingo, a mi m'és igual, això no ho explicaré. Primer de tot, us expliquem com consistirà el programa d'avui, i és que hem fet una recopilació de millors moments recents. Començarem a recuperant a l'Abel a la seva secció a la carta, que ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Seguirem amb Cuida't, que tornarem a rebre la Luna per cuidar-nos tant com sapiguem. I ho farem també amb el Cuenca, en el sentit històric, en el sentit més del passat, recuperant tot el, bueno, tot el que va passar en aquell moment, que ara no em facis dir què és. I per acabar, el més important, no, tot és molt important, però segons el dia d'avui, entrevistem el Sidral, el grup de Sidral. És una entrevista recuperada que ja es va emetre, però és un dia assenyalat per tornar-la a recuperar, i és que avui, com hem dit, és 6 d'abril i és el Sidral Fest a Sant Quintí de Mediona. En conseqüència, l'Aina Soler i la Jutge Ençà aniran a fer programa en directe des d'allà.
Només hi ha el Sidral perquè nosaltres hi puguem
anar.
No,
això era per justificar perquè el programa d'avui és com és. Llavors, avui us animem a tots i totes no només a escoltar-nos a la ràdio, que estarem emetent en directe des d'allà, sinó que també aneu al Sidral Fest. És un Sidral, ja us són temps. Ja ho escoltareu a l'entrevista que us posarem després. I res,
us convidem
a anar-hi.
El programa d'ara és repetit perquè nosaltres estem per allà ja muntant coses que tindrem el programa en directe de 12 a 2. Llavors, si ens escolteu un altre cop de 12 a 2, ens estareu escoltant des del Sidral.
Exacte, ja escoltareu l'ambient, això se sent de fons.
Entrevistetes, parlarem amb grups de música que hi van.
Contingut és diferent.
Amb un mag, amb artesans.
Amb la gent dels vins del Celler de Vivers o Viver de Cellers, mai sé quin és l'ordre.
Sí, i amb els protagonistes de la festa, que són la gent de Sidral.
Exacte, i un gran xou. Volia dir que avui és l'aniversari de la Gemma Garcia, ho sé perquè ens portem un mes de vida, ella és del 6 d'abril i del 6 de maig. Ja està, un saludo
des d'aquí. Estats Units, la Gemma, però...
Ah, no sé d'on està, però
no sé si el
seu aniversari segur que ho és, igualment, sigui on estigui. En fi, així que dit això, comencem...
La Gemma per tu és com l'Ester per mi.
Ens portem un mes literalment.
No, que en plan que el 6 de maig només passa això.
No hi ha res més. No hi ha res més. És Santa Judit,
el 6 de maig.
El 6 d'abril també hi ha el Sidral. En fi, dit això, comencem amb la capçalera. Seguim amb aquest meravellós i fantàstic matí. Abel, et puges els mocs? Jo també tinc molts mocs. Posant-nos al dia amb l'Abel Cruces a la seva secció La Carta, que ens explica com no encostipar-nos en un temps d'entremig que comença la primavera en aquestes èpoques assenyalades. Abel, bon dia.
Bon dia.
Jo tinc otitis, anava a dir conjuntivitis. Tot el que acaba amb itis...
Ho tens.
Ho tinc. Civitis. Civitis i cornivitis.
No. Cornivitis.
Tu estàs malalt o no?
No.
Tothom ha estat malalt. Jo encara arrossego una mica, depèn del dia.
O sigui, però... tinc molts mocs.
Molts mocs. Mm. Jo també.
I és una merda, perquè per la nit l'Oriol em fa així, perquè crec que ronco.
Ai, ja ves.
Ha de baixar tot perquè així... pugui respirar bé.
Pues jo que vaig anar al metge aquesta setmana, i per això puc dir que tinc amigdalitis i otitis, em va dir que no és que, per exemple, jo hagi sortit a casa amb el cabell mullat o m'hagi agafat un fred en un moment donat. Em va dir que això no té res a veure amb que et posis malalta en aquest aspecte, sinó que són virus. I em va dir, aquests dies que ha plogut, que ha fet vent, doncs això s'aixequen els virus, les bactèries, i és més probable que si tu tens les baixetes d'afes, les defenses baixes, ho agafis, llavors hauré de tenir les defenses baixes i ho pillo. De fet, em va dir, quan va ser l'últim dia de tu menstruació? I li vaig dir, ara mateix, va dir, veus? Estàs en defenses baixes. I què hem de fer?
Ah, doncs a mi també em va coincidir.
Et quadra?
Em va coincidir que em marxés la regla amb el gripasso i la infecció d'orina.
Doncs es veu que t'agafa en un moment de delicadesa.
Mira tu.
Que fort.
Els virus estan allà esperant i diuen, ara
aquesta és la bona presa. Per això no ho encomano. En plan, no es passa per dir-ho així, saps què et vull dir? Ho has d'agafar tu. O perquè poder tu tens les defenses molt bé, llavors jo per molt que t'escupi dins de la cara...
No, però sí que s'encomana.
Però si tu tens les defenses bé, per exemple, jo al meu nòvio no li passaré perquè ell està bé. Si li escupo la cara, tot i així no...
Si les seves defenses estan bé, sí.
I com que no té la menstruació, que sapiguem...
Que educatiu aquest programa, estic trobant.
Sí, estem divulgant coses que no estan basades en res.
Estem a cuida't ara.
A mi m'ho va dir el metge, però això és el que vaig entendre jo, vull dir, a saber, perquè a més m'ho va dir l'espanyol.
Que cadascú interpreti el que vulgui.
Exacte, la informació que donem no està contrastada. No anem a parlar de virus, anem a parlar... Ai, anava a veure si trobava una paraula que rimés, però no.
No, és que virus és
virus
difícil, de rimar.
Sí, no m'esforçaré. No.
De pel·lícules.
De pel·lícules.
Papel i culs.
Ai, com estem, eh?
No, és que estic una mica malalta.
Ho confirmem. Re, dissabte. Setmana Santa.
Sí.
Estem ja a finals, mitjans. Bueno, depèn com quan tornis de vacances. Jo porto un joc.
Ah, sí?
Sí, avui porto
joc. Bueno, quin gran dia. Últimament estem fent molts jocs, eh?
Jo avui porto un joc perquè ja vam recomanar la setmana passada pel·lícules per veure aquesta Setmana Santa. Així
és
que
veritat, la feina ja la tenim feta.
Que cadascú vegi i faci el que vulgui. Aquí hem vingut a passar-nos-ho molt bé.
Que bé! Sort que hem vingut, Aina.
I enllaçant una mica amb el que heu dit, farem una mica de divulgació.
Oh!
Una mica informació. Jo us vull fer una primera pregunta.
Val.
Que jo he fet un post al LinkedIn, que m'ho podreu veure. A
Bel
Cruces, Vicent. Sí.
A Bel Cruces, Vicent.
Sabeu que és un tagline?
No.
Hauríem de saber-ho, però és com una...
Un deadline? Sí. Un tagline? No.
És com una frase principal.
Ah, molt bé.
Molt bé. L'Aina ho ha fet.
Molt
perfecte.
Bé, Aina Soler.
És un tagline, o sigui, és com la frase principal, la frase icònica, la frase que acompanya el cartell. O la frase que acompanya a la pel·lícula. Nosaltres, per exemple, a Filmex, i qualsevol distribuïdora o productora del món, no és obligatori, però sí que és molt recomanable. Poses un tagline a la pel·lícula, ¿vale? Perquè sí, com que la gent no només tingui informació visual, sinó que puguis tindre com... O sigui, per mi és una de les coses més importants, el tagline. Perquè és allò que acompanya la pel·lícula que potser dius, ai, doncs la vaig a veure. Us poso algun exemple, i després ho enllaçem amb el joc. El de Barbie, que jo el vaig trobar genial, diu, ella és lo más, él es simplemente Ken. Saps? O sigui, tu quan veus això dius, ai, doncs potser m'entra més que veure el pòster de Barbie, que era xulíssim també, saps? I després, quan tu veus la peli, entens el tagline. De fet, hi ha una cançó a la pel·lícula que és I'm Just Ken, que fa referència també al tagline. Un altre exemple. The Scream, sabeu aquella saga de terror que
a mi
m'encanta?
Sí.
La de la màscara. Doncs pues Scream 5 deia el assassino està en el pòster. Llavors, clar, tu sabies que en algun d'aquests personatges pues allà hi havia l'assassí d'aquella pel·lícula.
Que bo,
pues, clar,
això
pues,
està
tu
ben
vols
trobat,
veure.
Eh?
És que el tagline, t'ho juro, que és molt important. Vull dir, el tema de màrqueting és el millor.
Sí, el saps trobar bé, clar.
Clar, perquè a vegades hi ha un tagline que diu... jo què sé, hi ha taglines molt bàsics, que no et diu res. Per tant, s'obre, per tant, millor que no el posis. Llavors, el joc que us porto és... Jo us diré uns taglines, vale? Hi han de molt coneguts, hi han que potser no tant. Però si podeu indagar una miqueta, doncs potser el trobeu. Amb unes opcions de pel·lícules. I vosaltres heu de relacionar quin és el tagline amb la pel·lícula. Hi ha tres opcions, vale? Jo us dono tres opcions i em diu, vale, doncs és aquesta pel·lícula.
Vale.
I si la falleu, no restarem, perquè hem comprovat que restar punts és molt negatiu. No volem restar gaire.
No ens agrada, deixava pels terres, eh?
I si l'encerteu, pues sumeu un punt. I és un joc col·laboratiu, us heu de posar d'acord.
Anem juntes?
Sí. Vale, vale. Millor.
Sí, aneu juntetes i els espectadors que agafin una llisteta i que s'apuntin...
També que juguin.
Clar, que juguin. Llavors, comencem amb un tagline que a mi m'encanta. M'encanta. O sigui, m'encanta. I ja us he donat una pista. Ja sabeu que a mi m'agraden...
Moltes coses t'agraden.
Li agrada el terror.
Sí.
Pot ser. Posa. En el espacio nadie puede oír tus gritos.
Ai.
Que a mi em sembla aquest tagline. Jo quan vaig veure això vaig dir... Pec.
Són pel·lis... Pec. No m'ho esperava, això. Són pel·lis que has recomanat? O pots...
No.
Vale.
Però que potser s'ha mencionat, però no són pel·lis que hi haguem fet.
Vale.
A.
Ah, ens dones opcions.
Home,
sí. Home, sí, no...
Però no veus el nivell.
A. Gravity, la pel·lícula de gravedat de la Sandra Bullock. B. Alien, la pel·lícula icònica que han fet 20.000 d'aquesta saga. C. Interestelar, pel·lícula molt coneguda també.
A veure, anem a comentar-ho. Tu has vist Interestelar?
No, n'he vist cap.
Ah, vale. I jo Interestelar sí que l'he vist. Uh-huh. I ara potser vaig de llesta, però no em sona perquè no hi havia crits, no feia por. En plan, no tenia... Saps? No hauria anat per aquí.
Hi ha una d'aquestes que representa que es perd a l'espai o alguna cosa així, no?
A l'Alien?
No, una de... O Gravity o Interestelar? A Interestelar es perd per l'espai?
A Interestelar es queda allà, no pot tornar.
Ah, Gravity doncs és una mica el mateix.
A Gravity també?
També. Pues Alien.
Ah, és que no en tinc ni idea.
És que jo tampoc. Ara serà Interestelar, ja veuràs.
Pues Alien.
Alien.
Si tu que l'has vist i l'altre s'assembla molt...
Sí, no diem Alien sabent que serà Interestelar, d'acord?
Vinga, Alien.
La resposta correcta és... Alien.
Molt bé!
Ah, molt bé!
Un punt per a aquestes dues noies d'aquí.
De fet, Alien... Hi ha aquest, vull dir, ho veus? Aquest és el pòster que van fer, el pòster oficial del 1970 i pico.
És la U.
És la saga, o sigui, és la pel·lícula U de les 20.200 que han fet.
O sigui que és antic, això del tagline.
Posa, in space no one can hear you scream.
Ai, ai, ai.
Llavors, clar, et posen aquí un tou d'Aliens i Alien, no sé si l'heu vist.
No.
És xulíssim.
Però fa por, clar.
Bueno, sí.
Fa sustitus.
Sustitus.
Clar.
Li surt un virus, perquè tot això ve d'un virus, ¿vale? Li surt un alien de la panxa, o sigui, literalment li explota l'estómac i a una pobra persona, i li surt l'alien. I l'alien crida molt. I aquell alien s'alimenta dels éssers humans. Llavors, clar, doncs estan tancats a una nau on hi ha un alien que devora els humans. Llavors, doncs clar, aquí la relació a l'espai... Tu pots creure el que vulguis, que ningú et salvarà.
Molt
perquè
clar.
És que no hi ha ningú que et pugui salvar dels aliens. Està molt ben trobat.
I si et sent algú, serà un alien?
Clar, que no t'interessa que t'escolti.
No, perquè és amic.
Crec que m'encantaria treballar de fent taglines.
Mira...
Puc ser taglineista?
Jo m'ho passo també, Aina. O sigui, no treballem fent taglines, però sí que fem pluja d'idees, ho parlem amb els productors. Sempre que recomanes una cosa, mai li agrada el que tu recomanes. Diu, ai, doncs jo li donaria un toc més a això el productor o el director.
És que sempre el client és...
És especial. Però m'ho passo tan bé, perquè dius, no, ara això, ara tal, ara qual, ara aquesta coma me la mous, ara aquí, ara tal. Després, on col·locar el tagline, perquè és una frase. Llavors, clar, que no quedi un pegote, que no quedi com un sticker.
Clar.
És xulíssim.
Vull ser taglineista. Des d'aquí, si algú necessita algú que li faci taglines, que em contacti amb mi. Salut.
Sort que et dius Aina, perquè si ets taclainista, si no series taclujudivista. Tot això pensava mentre estornudava i se movien els cascos d'un costat
ja
a l'altre.
Ja està.
Està feta per tu aquesta feina.
Quin claim.
Vale. Següent.
Perdoneu.
Tot bé.
Per aquí tot bé. Posa tagline. Licencia para matar.
Ah, em sona a mi això.
Sí.
Aviam.
A veure les opcions.
A. Missió impossible.
Aquesta.
Sí.
B. James Bond.
Apa,
no és
merda.
El mateix, això?
C. Arma mortal.
Ai. A veure... L'arma mortal no és, perquè aquesta tu i jo no l'hem vist ni l'hem sentit anomenar mai de la vida.
Jo pensava que James Bond era com... James Bond...
Dos punts, missió impossible.
El protagonista.
No, jo no sé.
Com Indiana Jones, i llavors hi ha... Anem a les referències de Harry Potter, que en sé més. Harry Potter i la piedra filosofal.
Ah. Però jo pot ser que anés a veure una pel·li del James Bond, que anava amb un tren? Que era vell?
Pot ser, és que hi ha com 8 James Bond.
El 007 és el James Bond?
Sí.
Doncs és aquest.
Jo vaig anar a veure una pel·li fa poc d'un senyor en versió ja vell. És vell, però té una missió.
Indiana Jones.
Era Indiana Jones?
Que era un tren.
Ah. Pues mira,
una de les escenes és... Sí.
No. Bueno, doncs és igual, no ens ajuda aquesta
James
pista.
James Bond? Sí.
Vinga, James Bond.
Correcte.
¡Vamos! Dos punts per
de
aquestes
fet,
noies.
De fet, la pel·lícula és James Bond, dos punts, Licencia para matar.
Ah,
veus com hi anava una coletilla?
El títol, o sigui, el tagline està integrat al títol. No, que, clar, no s'ho podia dir, perquè llavors seria molt
òbvi. No, clar.
Llavors, aneu molt bé, eh?
Gràcies.
Dos de dos, eh?
Trobo que s'us us dona bé els taglines. Podeu ser taglinistes.
Taglinistes, quants n'hi
ha? Hi ha, bueno, pues, 50, però literalment, fins que ens cansem i fins que s'acabi.
Vale.
Era per calcular la nota, però sobre 50...
No, és sobre els que ens faci.
Vale.
També t'haig de dir que si falleu dos, s'ha acabat el joc. S'ha acabat el programa.
Ai!
Una regla que acabo de posar ara.
Perfecte.
Quina tensió.
Llavors, vale... 9 ¿vale? O sigui, no, una nova. La vida és com una caja de xocolates. A. Forrest Gump. B. Titanic. C. El Club de la Lucha.
Hòstia. Pensava que diries C. Willy Wonka.
Jo pensava la fàbrica de xocolates. Sí, és el mateix, no?
Sí.
A veure, hem dit Forrest Gump, Titanic i la lucha libre
aquesta. El Club de la Lucha. De fet, la frase aquesta, a part de ser tagline, és una de les escenes, és l'escena més icònica de la pel·lícula.
La segona escena. Clarament no és Titanic. A Titanic no hi ha xocolata en una sèrie, en una escena icònica.
No crec que fos el tagline de Titanic, no? Per cert, sabeu que han subestat la
fusta, oi? 600.000 euros.
En sèrio, això no ho sabia.
663.000 euros, o
alguna cosa així. I dius, i què fas tu amb aquesta fusta
que
has ara?
Oh, però te l'has
de comprar. Provar si caben dos o no. Tots els convidats. A veure, què creieu?
Del menjador, costat de Sant Fèlix.
La taula.
Hem de que et queda una estampa guapa.
Ai, bueno, va, tornem.
La lucha libre o el Forrest Gump?
Tu has vist alguna d'aquestes dues?
Jo les he vist totes, les tres.
I què?
I què? Pues jo la veritat és que la lucha libre em devia dormir perquè jo el de les xocolates no ho vaig veure.
Jo no he vist ni aquesta ni Forrest Gump.
Potser és Forrest Gump, doncs.
Forrest Gump sé que corren.
Sí. Estan en una guerra.
Corre, Forrest, corre.
Aquí ens han pillat els dits. Titanic no serà.
No. Va, Forrest.
Si diem Forrest serà la lucha libre, però bueno, no passa res perquè ens ho estem passant bé. El Forrest Gump.
I la resposta correcta és... Forrest Gump.
Ah! Què dius?
De fet, ara us estava buscant...
Hem de comprar un número de loteria avui.
Ja ves.
Hi ha una escena molt icònica, ell sentat a un banc, que de fet és el pòster... I ell té una caixa de bombons.
Ah,
se li assenta una dona i diu, la vida és com... Sí, diu, la vida és com una caja de bombones. I ja està. I després la primera escena més icònica és la d'ell corrent així.
L'hauria de mirar, oi?
És molt maca.
És molt guai, està bé.
A mi m'agrada molt. Està molt bé.
Està xula.
Vale. Pugem una mica el nivell.
Vale.
Que he vist que aneu bé.
Anem bé, anem bé.
Llavors...
Ens vol fer perdre.
3 de 3.
Ens vol fer perdre.
Si veu que va bé i va complicant...
Vale, no sé si les heu vist, però no passa res. Una aventura intergaláctica espera a aquellos que se atreven a cruzar la galàxia.
Tot això és un títol?
Això és una frase...
Això
és una frase icònica de la pel·lícula que el tagline crec que és més reduït, però no és el tagline com a tal.
Vale.
Que posa una aventura intergaláctica espera a aquellos que se atreven a cruzar la galàxia.
És la guerra de les galàxies.
A. Star Trek. B. Guardianes de la Galàxia.
Hòstia.
C. Star Wars, El despertar de la fuerza.
Tots tres són el mateix.
Els tres són galàctics.
El primer, què has dit?
Star Trek.
Ai, saps què he entès, jo? Bé, és igual, no us ho dic per no fer vergonya.
És Rec.
No, no digues.
Entès. Comença la Rec. Start, Rec. He entès. Dic,
és una nova.
Dic aquest és per despistar.
És Rec, l'origen.
L'origen.
No tinc ni punyetera
idea. A veure, pots tornar a dir el tagline?
Sí. Una aventura intergalàctica espera aquelles persones que s'atreveixen a creuar la galàxia.
No n'hem dit cap que sigui la C.
Però pensa que ha baixat molt.
Ja,
No va per ordre, això. He vist com deslitzava.
Ja ho sé, ja ho sé. Jo diria o la B o la C.
O Guardianes o Star Wars?
Sí.
Fem Star Wars.
Vale.
I la resposta correcta és... B, Guardianes de la Galàxia.
Bueno, està bé fallar-se.
Està bé, perquè aquesta era la complicada. Sí. Lo trist seria que falléssim la fàcil.
A més, és un sector que no coneixem.
No, ens allunya molt.
Guardianes de la Galàxia us la recomano moltíssim. De fet, la tercera, vosaltres sabeu quina és? És aquella que és com un racun, no sé com es diu en castellà o en català, que és com un bitxito.
Ai.
És de Disney, és de Marvel, és molt divertida.
És aquell...
Que va fer plorar, que flipes a tothom que veia la pel·lícula.
Aquella cosa petitona,
sí,
de fusta.
Coses... Exacte, també. I el Root, que és com un mini-arbre que fa cosetes.
Ai,
és molt divertit.
Mono.
No l'he
sí,
vist, però...
És molt cookie, la pel·lícula. Doncs pues això, són aventurers.
Jo, Marvel... Doncs
pues no li quadra el títol, no? Com són petits, galàxies...
No, perquè ells són aventurers.
Ah.
Ells creuen la galàxia.
Però són petits.
Sí.
Són bebès. Són guardians.
Clar, si són uns bebès, no me quadrava.
Tu saps qui és el Roots aquest?
No. És un arbolito que sembla un Pokémon.
Sí.
És moníssim. O sigui, jo em vaig enamorar d'aquesta persona.
Que mono.
Però és una cosa així que després es transforma i després torna a ser petit, però quan es transforma és una bèstia d'arbre gegant, sí, superfort.
I qui fa un arbre a la galàxia?
Ai, sí que es fa gran.
Ah, veus? És màgic.
Deixa de ser mono.
Bebé i gran.
Ai, però no és guapo quan és gran.
Ah, vale, però mira quan és petit.
Quan és petit sembla simpàtic.
I només diu una cosa en les tres pel·lícules. Que diu, jo soy Ruth. No sap dir res més. R-O-O-T, el seu nom.
Bueno, està bé que almenys sàpiga qui és.
Sí, ho té molt clar.
Tenint en compte que els arbres de normal no xerren més.
És d'idees clares.
Clar, sí que està. És mono, el Ruth.
Vale.
Hem fallat, no passa res. Que no baixin los ànimos.
Següent tagline. Aquesta la versió no, perquè hi ha un millor. Perquè ja us dic que són sagues, vale? El que us diré ara. Hi ha el... ¿Cuánta sangre derramarás para seguir vivo? Vale? Jo amb aquests tres títols vosaltres us heu d'ubicar.
És Sau.
Primera opció, Destino Final. Segona opció, Scream. Tercera opció, Sau.
Sau.
És Sau?
Sau.
I Scream no, eh?
No, Sau.
Vale, pues Sau.
La resposta correcta és Sau.
Vale!
Ho he tingut tan clar.
Molt bé, eh?
I això,
Scream aquest em sona...
I això és el poder del tagline, que tu, quan ja dius una cosa, pues ja l'associes amb la pel·lícula. Sí.
També dic, si arriba a dir Scream, també m'ho hauria cregut, eh?
No, és Sau.
Perquè Sau és jocs, has de sobreviure...
Clar, sí, això ho he vist.
Has de mutilar-te coses, sí. Si no vius.
Jo sempre penso, si em posen, per exemple, allò de...
Tu l'has vist,
sí,
Sau?
Sí, totes. Ah, perquè això no fa por, fa fàstic.
Ja.
És diferent. És gore.
Allò de que tens un minut per treure't la cadena que t'hem posat al coll o petarà la bomba. Jo, per vaga, pensaria, mira, és igual, escolta.
Deixem-ho estar, perquè
peti,
no arribo.
Perquè ara en un minut aquí ens hem d'estressar, no
jo,
cal.
Jo t'ho juro que al setembre es va estrenar la desena.
Mm-hmm. 10, ja.
Mm.
Ah, no,
sí,
jo no
que la vas
tantes,
recomanar.
La vaig recomanar, la vaig veure en 4 dics, divertidíssima.
No hi devia ser.
Jo vaig dir, és que em posin el que em posin, que em matin. En plan, és que no m'esforçaria.
No, jo tampoc.
No m'esforçaria.
Tens un minut per que et peti la bomba. Bueno, mira que peti, eh? Si ens hi farem ara, ens hem de cansar.
És que, literalment, hi havia... És que una de les proves... És que m'ho passo molt bé explicant això. Una de les proves era... Tenia una clau aquí darrere. Sí. Llavors, t'havies de foradar el crani.
Ai, sí.
Te l'havies de treure. Sí. I te l'havies de posar la clau. Sí, després, amb el crani foradat, òbviament, pues, posar la clau a un foradet així, de petit, perquè no et patés el d'això. I jo m'haig de forar el crani. Haig de passar-ho malament.
Sí, jo quan,
per
em,
a
fan,
veure si puc.
Quan em fan l'anàlisi que em posen l'espadrap aquell, bueno, hi ha la caliu,
la caliu
per treure la tirita aquesta. No, imagina't,
passo,
per foradar-me el cap.
A l'última peli també, a una tia que estava lligada, penjada així, havia d'agafar com una serra per tallar la corda de la que estava penjada, però és que hi havia com una bomba de calor de temperatures i temperatures i temperatures estratosfèriques que cada vegada que s'acostava a la màquina, pues la màquina com que augmentava la calor i literalment se li queia la pell i la tia ho va aconseguir, eh? L'únic que al cap de 10 minuts va morir, òbviament, perquè es va quedar sense... O sigui, era carn viva, se li veia tot, se li veien les venes, se li veia tot, perquè estava desfeta.
Veus, és que per què t'has d'esforçar si després
superes
igual...
la prova i et mors de sangrat.
Macho, almenys, no sé, unes xutxes, un algo.
Fem l'última o...
No, que no sé si ens dona temps de fer l'última. Potser haurem d'allargar la setmana que ve, si no.
Última només de titular i res, sense comentar.
Vinga, va.
Vale, un dels taglines que m'encanta, Xiques males, 2024.
Ui.
Todavía no puedes sentarte con nosotras. Perquè el tagline de la primera...
Ah, ja ens ho dius. Ja t'ho
he dit, ja t'ho he dit. Sí, caiem amb el titular. Perquè la primera pel·lícula era... You can sit with us. Mm-hmm. No et pots sentar amb nosaltres perquè portava xandall, per tant, no es podia sentar. I aquí és, todavía no puedes sentarte con nosotras.
Tu has de seguir corrent.
Sí.
En fi. Molt bé, Abel, doncs gràcies una setmana més per portar-nos coses tan divulgatives, entretingudes, divertides, amenes. Puc seguir, Aina, fent sinònims fins que arribis. i interessants. Així que marxem i, Abel, ens tornem a veure ben aviat, espero, i ben curats i sense malalties la propera vegada.
Adéu.
Gràcies, adéu-siau!
Després de aquesta estoneta de xàxera amb la Mercè Casas, anem a parlar ara de coses una mica més serioses, perquè avui ens cuidarem una miqueta amb la Luna. Bon dia, Luna, com estàs?
Bon dia.
Hola, què tal?
Doncs avui no és un tema gaire seriós, però bueno, jo crec que pot ser interessant.
Falta que ho diguem mai, no ho dic mai.
Falta que ho diguis perquè passis, que és una cosa...
Bueno... De doncs, què parlarem?
Avui porto 10 top tendències estranyes sobre salut i cura que va haver-hi l'any 2023.
Vale.
O sigui, cap a bo? No.
En general, tendències cap a la salut, en plan...
Estranyes.
Estranyes, sí.
Que poden ser bones o dolentes.
Bueno, en general, bones.
Ah, vale,
però vull
vale,
dir, estranyes
si
que dius que no és típic.
Vale.
Més allà de... Vaig al psicòleg, saps?
Vale, vale.
I són coses que podem fer nosaltres?
Sí.
Ah, vale, llavors és bo.
Sí.
És que no sé per què
sí.
M'ha sonat com que era...
No, però que són random, saps, allò?
Vale, vale.
Hi ha algunes que sí que ara s'escolten molt, no? Però hi ha d'altres que dius...
T'imagines okay. Que no en fem cap i d'aquestes estranyes psicòlegs? Seria un plot twist.
Quines tendències heu escoltat així una mica?
És que crec que necessito un exemple per saber en quina línia anem, perquè ara mateix sí. Estic desubicada.
Per exemple, amb el ioga facial, que ara s'ha...
Ah, sí. Ah, jo ho faig, això?
Sí,
bueno, ho faig, no ho faig. Em vaig comprar la guaixa...
Ah, sí, però és que no tinc ni idea, no tinc ni idea jo del ioga facial.
La guaixa no és ioga facial,
no, però és, no, és el primer pas per estimular una mica
la
pell.
Sí, però no, la ioga és així.
Sí, però tu la guaixa et serveix perquè els nervis que tenim i no sé quines històries es descontraiguin i a tu al fer ioga facial no t'agafin fissures a la cara, m'entens?
Bueno, però que no té res a veure una cosa amb l'altra.
És el pre.
La guaixa és l'skincare i la ioga la posa
a la cara. Ah, vale, tu dius a l'skincare.
No.
Sí, la guaixa és skincare.
La guaixa no és skincare, Aina Soler.
Que sí.
Que no.
Que sí.
La guaixa és per desenvolupar, o sigui, per activar els nervis.
Però tu has de fer amb l'skincare.
Si vols fer-t'ho amb l'skincare després, això és una altra cosa.
Que no t'ho fas amb crema,
tu. Però per què serveix això?
Tu has de fer amb un oli. Per activar els nervis de la cara i poder començar després a fer-te massatges i que estiguin ja activats, perquè de bones a primeres queda tensat. Saps què et vull dir?
Sí.
Si tu després et vols fer l'skincare, ho pots fer.
No,
però tu has d'agafar un oli facial i començar-te a desentortillar.
Jo me'l faig amb crema hidratant i és simplement activar la cara.
Exacte. I llavors després, si tu comences a fer coses amb la cara,
sí.
No t'agafarà un pinçament perquè t'has tocat massa el nervi del coll, m'entens?
Mm-hmm.
Si vale. Tu després et vols posar cremetes, ho pots fer. Però en principi això es fa amb oli.
No, això amb crema hidratant.
Ai, no tens ni idea! Això perquè ho has vist al TikTok?
Tito!
No, no! A mi m'ho va explicar una hippie.
Bueno, es fa amb crema hidratant.
Es fa molt.
Pues això del ioga facial és una de les tendències, vale? En principi és per enfortir els músculs facials i prevenir l'envelliment.
Uh-huh.
Vale? Se suposa. Vale? Diu que bueno, redueix les línies d'expressió i les arrugues, millora l'elasticitat de la pell, prevé la flacidesa facial, millora circulació sanguínia, vale? Tot això. Però sabeu per què es diu ioga? Perquè jo vaig pensar, vale, ioga facial perquè fas massatges a la cara, però ioga per què? Per què creieu?
Ja. Yeah. Per què, oi? Doncs...
Perquè està de moda el ioga i...
Perquè ven més dir que és ioga.
No deu tenir res a veure amb el que ens vas explicar tu del ioga i de tota la cultura.
Clar, és que el ioga la gent es pensa que només són les postures i ja vaig dir, no?, que és una filosofia més de connexió ment amb cos i tal. I en principi és ioga facial perquè tu mentre fas aquests massatges a la cara, tu estàs conscient de la respiració, connexió cos-ment i aquestes coses, se suposa.
Bueno, jo crec que la gent que ho fa, que us grava el TikTok fent això,
no
connecta la seva ment ni fa respiracions. Es grava amb un aro de luz. Això és així.
Sí, és que jo ho he vist massa al TikTok, eh? Vull dir... Però no he investigat gaire, vull dir, no...
És que és com qualsevol cosa, o sigui, si tu et poses a fer-te massatges al cul d'aquests que tires cap amunt,
sí.
El cul al final també se t'anirà tirant una mica cap amunt, o com si fas, jo què sé, si te baixes la cara cada dia... També tindràs la cara
caiguda.
Jo és que crec que al final intenten innovar d'alguna manera, però acaben fent servir les mateixes coses que es feia fa molts anys, però han de canviar el nom perquè tingui un enganxe i que la gent, hòstia, això no funciona, tal, i potser és algú que porta anys funcionant.
Hey.
Saps?
Sí, sí.
La meva idea. Vale. Una altra tendència, la cura mitjançant el so. Vale, que és bàsicament l'ús de vibracions sonores i música per millorar la salut física i mental. No sé si heu vist alguns vídeos de teràpia amb cuencos tibetanos, diapasons i així.
Bueno, jo escolto ASMR, no sé si té alguna cosa a veure.
No.
Bueno, aquest seria per relaxació, en aquest cas.
Suposo. Porque la idea es adormirse. 20 soniditos de ASMR para dormirte y relajarte. Es verdad. Y te posen cuencos d'aquests, ¿eh?
Vale,
i
pues pluja, seria una manera de fer teràpia sonora, en aquest sentit, perquè al final el que estàs fent és buscar un benestar, no? En aquest sentit seria relaxant, no? Però també seria benestar. Vale? Llavors, es veu que pues això, els cuencos tibetanos, diapasons, banys de so, tot això et pots beneficiar de dues maneres. Una, per ressonància, que bàsicament bueno, el cos està format per aigua, vale? I l'aigua pues, és molt susceptible a les vibracions. Llavors, quan es produeix un so, les ones sonores generen vibracions a les molècules d'aigua i aquestes les transmeten als teixits i als òrgans. Vale? I si la freqüència de so coincideix amb la freqüència natural de la cèl·lula o teixit, es produeix aquesta ressonància i això fa doncs, que hi hagi reparació celular, millora la circulació sanguínia, etc. Bàsicament, bueno, el que diem molts programes, no, que tot és energia i al final l'energia és vibració. No? Llavors, si tu tens una vibració i vols elevar la vibració, no, estar en una millora en el teu cos, doncs a través del so es pot fer aquesta teràpia. Vale? I després està l'arrossegament, que bàsicament el cervell té la capacitat de sincronitzar-se amb el ritme d'un so repetitiu. No sé si us ha passat d'escoltar alguna música i de cop, pues, no sé, tens ganes de plorar o al revés. No, perquè al final és com que et sincronitzes amb el ritme d'aquella música, no? I acabes en la misma, en la mateixa vibració i això fa doncs, això, que el teu estat d'ànim doncs, pugui canviar.
Jo havia sentit amb guitarres i coses, o sigui, amb instruments també, i que es feia amb nens, bueno, no, i amb adults crec que també, del trastorn autista. Mm. I llavors els ensenyaven com a relacionar també això, músiques amb algo. Mm-hmm. I a expressar-se, o sigui, si és una música trista, doncs com expressaves la tristesa, algo així.
Bueno, fer ús, no?, de la música sí. Per una manera de... De gestionar, no? De, emocions
sí,
i...
Sí, connectar amb la música.
Sí, heu vist sí. Mai aquella... A mi m'ha sortit el TikTok, això, eh? Però és de vegades el TikTok diu coses fiables. Per què? Vaig a justificar abans d'explicar. De vegades treuen fragments de documentals i llavors te'ls posen allà. I hi havia una senyora gran que quan era jove havia sigut ballarina.
Ah, sí.
I llavors ara tenia Alzheimer. I el que li feien era... O sigui, ella no se'n recordava de res, però li posaven la cançó, no sé si era El lago de los cisnes, sí, o una cançó que havia ballat molt quan era petita.
El llac dels cignes, i se'n recordava de la coreografia.
I de la coreografia, llavors com que li bueno, com que li venia el sentiment o com es sentia quan ballava, però ella no recordava ni per què ho sabia, ni... És que crec que la música és...
Però les... feia... O sigui, la cançó era la del llac dels cignes i ella feia la coreografia. I se'n recordava. No se'n recordava de res perquè tenia Alzheimer, però sí que tenia la coreografia. Que això també, o sigui, ella era ballarina professional de ballet, sí. Que per tant aquesta coreografia la devia haver fet 2.000 vegades al dia.
Clar.
I que jo també vaig dir, bueno, és com una reacció normal perquè ho deu tenir ja innat. Uh-huh. Igual que respirar, saps?
És que l'ésser humà també, us dic que aprèn de dues maneres. Una, per alt impacte emocional, que en aquest cas, doncs, si tenia aquesta implicació emocional, no?, quan ballava, i per repetició. Per tant, aquesta dona tenia les dues coses.
Pues és molt bonic aquell moment.
Sí, però tothom ho va dir en plan, sorprendiente lo que hace la música. I jo pensava, és que és normal, aquesta dona deu somiar amb la coreografia.
Clar, però pensa que la coreo li va venir arrel d'escoltar la cançó. Saps què et vull dir? Mm-hmm. En sí, plan, si potser no et sabria fer el ball sense la cançó. O sigui,
és
no
que
no,
vosaltres toqueu instruments?
No.
No, quan era petita tocava la flauta.
Vale. No, perquè a mi em passa a vegades que, per exemple, no sé, jo a vegades toco la guitarra, no? Hi ha algun amic meu que també toca i diu, hòstia, Luna, com es toca? I dic, hòstia, és que si no tinc la guitarra a sobre no ho sé fer. En canvi, jo tinc la guitarra i és com que el cos sí que se'n recorda, però tu mentalment no pots...
Sí. És algo que tens com innat, ja, que sí, ho has après i ja està.
Exacte,
com
que
caminar,
el cos
com...
sí que ho sap reconèixer, no? Però mentalment potser no, perquè ho tens tan automatitzat, o per exemple, conduïu les dues, no? Per exemple, quan us poseu a conduir, no sabeu si primer, no sé, si primer poseu la marxa, si primer...
Saps? Ja,
és
no
com
ho
que
penses.
Ho tens tan automatitzat que no saps si primer mires el retro o poses la marxa... No. Si ho vas fent, no? Doncs pues és el mateix.
Sí.
Vale. Una altra tendència, teràpia amb animals exòtics. Es veu que va ser tendència l'any passat.
Oh, aquesta no la deu poder fer tothom.
Sí?
Sí. Bàsicament és interacció amb animals com llames, alpaques, porcs vietnamites o serps per reduir l'estrès i l'ansietat.
Ah, doncs no són tan exòtics, jo en tinc a casa.
Això és una cosa molt estranya, això és per rics
molt
que no
random.
Saben què fer.
Sí, home. Sí.
Ara m'aniré allà amb la serp.
Amb una llama. Amb una
que, clar, jo vaig pensar, hòstia, i què té d'especial? O sigui, què té de diferent amb animals normals? Bàsicament, pues, que és una experiència diferent, perquè és un animal diferent, clar. Crida més l'atenció, llavors la gent que necessita fer algun tipus de teràpia, doncs en lloc de fer-ho amb animals normals, crida més l'atenció fer-ho amb animals exòtics.
Això amb una vaca també t'ho fa, això. No cal anar a buscar una alpaca.
O per de Barcelona potser és exòtica,
clar,
la vaca.
Poder ser, clar.
Sí, sí, sí.
Tota la raó.
Vale. Una altra tendència, el dejuni intermitent, que bueno, ara s'ha normalitzat bastant, que us en recordeu de més o menys les hores?
16-8.
Mira, t'acaba de sonar la panxa molt fortament.
Estic fent dejuni també.
No sé si s'ha apreciat el micro, però ha sigut molt greu. És que crec que hi havia diversos, en plan, pots fer 16-8, però també podies fer 18 i llavors les que faltin 6 no, o no sé.
Clar, això són més. El mínim seria 12-12. O sigui, 12 hores de poder menjar, 12 hores sense. Vale? I després ja seria 16-8 i així. Però mínim ha de ser 12 hores.
Però això ho pots fer fàcil, eh? Si un dia te'n vas a dormir molt aviat.
Sí, la cosa és aprofitar les hores de son, perquè aquestes hores no te n'adones. Clar, si acabes de sopar a les 9, estem parlant d'esmorzar a les 9.
Clar, és que jo 12-12 la faig sempre, crec.
Clar.
De normal.
És que no cal que t'esforcis. I de vegades em fa mandra fer el sopar i te'n vas a dormir i se't passa la gana perquè penso, bueno, si dormo no hi penso.
Jo bueno, això no ho faig.
Sí, sí, molt vaga.
Bueno, i a vegades pel matí només el cafè, no? No sé si us passa.
És que jo sí, jo no esmorzo.
I... sí.
El cafè i després a les dues ja dinos. Si és que al final...
Exacte.
Les pastilles, les 20 pastilles que em prenc cada dia.
Segueixes amb pastilles?
Sí, és que ara tinc... No, què tinc ara?
Otitis.
Otitis i amigdalitis tinc ara.
Hòstia, és
I això quan no menges va la merda bé.
Sí,
et pots fer metgessa després.
És que jo hi entenc de tot. Pensa que... O sigui, quina millor saviesa que l'experiència. Saps que jo ho he tingut tot. Pensa que al matí vaig a prendre 20 pastilles i posar-me gotetes a l'ull. És que és tota una aventura, vaig aixecar mitja hora abans.
És una aventura.
En fi. No, procedim, que si no, no.
Vale, després tenim la crioteràpia. Ho heu escoltat mai?
De nens?
No.
De crios?
És això del gel?
Mm-hmm.
Vale.
Vale, és exposició a temperatures sota zero per reduir la inflamació, millorar la recuperació muscular, augmentar l'energia. Vale? Llavors, hi ha centres especialitzats amb càmeres de crioteràpia o els banys de gel. Vale? Com el mètode aquell que vaig explicar, us en recordeu quin era?
Que et posaves dins d'allò fred
i respiraves.
I durant un minut com a mínim. Com més, millor.
Eso es.
Màxim 5. Toma!
No se'n recorda, eh? És el del mètode Wim Hof. Sí, que té tres pilars. Un és l'exposició al fred, l'altre és exposició al fred, el control de la ment i després el control de la respiració, també. Vale? Us vaig dir allò de la meditació que té ell, de 10 minuts. Està al YouTube, si algú ho vol fer. Mètode Wim Hof, respiració guiada, i és molt loco, eh? O sigui, és una meditació bastant xula.
Que guai.
Són 10 minuts.
Està bé, és a seguir.
No, però es passa ràpid, eh? Perquè són respiracions contínues i hiperoxigenant.
I això, de matí?
Entre pastilla no, i pastilla.
Per activar-te, no? Si és oxigenant,
sí,
t'actives.
Sí, ell recomana bueno, que ho pots fer en qualsevol moment del dia, però ho pots fer només llevar-te per activar-te o per anar a dormir perquè també relaxa. És com... Ah. Té les dues vessants. Depèn com ho facis, suposo, si ho fas molt més actiu o ho fas més relaxant.
Mm-hmm.
Depèn de la velocitat.
Serveix per
bueno,
tot.
Proveu, i si no us va bé, pues ho proveu en un altre moment. És que això...
Vale. Una altra és la realitat virtual per reduir dolor, ansietat i estrès, vale? Que és bàsicament a través de simulacions d'entorns naturals doncs, o activitats relaxants pots millorar fent aquesta teràpia, fent servir la realitat virtual. Això no ho havia escoltat mai.
I com ho fas?
Bueno, suposo que amb ulleres d'aquestes de realitat sí. virtual i simulant, doncs, no sé, si no tens platja, jo que sé, pues vius
que
a Madrid...
A
Sí, doncs la platja i aquestes coses.
Podria no, ser. Tu, molt bé.
Jo un cop vaig anar a fer una cosa d'aquestes, de realitat virtual, i era al revés. Era per morir-te. Perquè pujaves a un ascensor, vale? o sigui, no pujaves en un ascensor, però les ulleres et deien que sí que estaves pujant. I llavors, de cop, l'ascensor sortia disparat cap amunt, llavors t'agafava una mica d'ansietat, i després, quan arribaves, al final sí que arribaves a un pis, i llavors s'obria la porta i no hi havia on caminar. En plan, s'obria l'ascensor i estaves al vací, llavors havies de caminar per una fusteta, i tu t'ho creies, eh? Bueno, és que és una cosa...
A mi me van posar, i estava a la prehistòria, i m'atacava un senglar.
Què dius?
Sí.
Ai, quina merda, no?
Bueno, és...
I què feies?
Res.
T'atacava i et mories.
Era com una... O sigui, era d'història. I t'ensenyaven com...
El que més t'agrada a tu.
Era com una alternativa per les visites a museus i coses d'aquestes, i llavors t'ensenyaven. Doncs ara estem recreant la prehistòria i tenies les barraques i això. I llavors hi havia un senglar per allà, i que l'havies de caçar, però jo no el caçava, a mi m'atacava el senglar. O sigui, venia cap a
mi. I què era, només amb les ulleres?
Sí. No, i mans.
Vale, com uns mandus.
Perquè tu poguessis moure les mans.
Doncs, si us mola això, hi ha, no sé, a Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet, pot ser, que està més amunt de Barcelona.
Per allà, sí.
Vale, crec que és per allà. A un centre comercial hi ha un local que és, bueno, això de realitat virtual, vale? I portes com una motxilla, que és el monitor, i una pistola d'aquestes com si fos de veritat. I et deixen en una sala supergran, i és com un Call of Duty... Vale, o com un Fortnite, vale? I és una sala supergran i tu vas caminant, o sigui, i tens les ulleres i sembla que estiguis dins, perquè et vas girant i tot, vas caminant, vas amb la pistola, vull dir...
És que a mi això m'ho van fer, però em van lligar, anaves lligat, perquè no et xoquessis amb la paret. No, en sèrio, com amb un fil, en plan, com si portessis un cinturó que va lligat amb un fil de dalt, que
per no xocar-te, no?
Fa tope, perquè si no la gent, bueno, es fot contra la paret.
És molt clar.
Clar, allà és una sala quadrada i, a més, hi ha més gent. Llavors, si tu t'estàs apropant molt, et comença a pitar i et surt com... Bueno, a les ulleres que portes et surt tot en vermell, en plan, para. I si estàs a prop d'una paret, igual.
Clar.
I és molt xulo, la veritat.
Bueno, déu-n'hi-do la tecnologia.
A mi allò de les escopetes no m'agrada gaire, però podem... No sé si ara amb l'ull és el millor, però bueno, ja ho anirem veient.
Vale, després tindríem també el biohacking. Ho heu escoltat, això?
No.
Vale. Bàsicament busca optimitzar el cos i la ment a través de ciència, tecnologia i experimentació personal. Vale. És bàsicament controlar la nutrició, exercici, tecnologia per monitoritzar la salut, teràpies per millorar la salut tant mental com física, vale, i a nivell individual. O sigui, és com molt especialitzat perquè no qualsevol teràpia li va bé a tothom. O sigui, potser a mi un psicòleg a mi em va bé, però a tu no. No? I el biohacking es tracta de trobar la teràpia de cada persona. Amb cada aspecte.
Bé,
amb nutrició, exercici...
Doncs, Luna, si vols mencionar l'última abans de marxar, perquè se'ns tira el temps a sobre. O, bueno, o no, eh? O ja acabem i ho fem una altra part un altre dia.
Fem una altra part un altre dia.
Així l'audiència torna i és fidel. Luna, doncs gràcies una setmana més per ser entre nosaltres, per portar-nos consells... No, això no eren consells, eren... Cures estranyes del 2023.
Tendències
estranyes del 2023. Doncs ens veiem, Luna, d'aquí un parell de setmanes. Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Seguim al matí amb sa majestat Miquel Cuenca, que ve des de terres remotes per actualitzar-nos de la història. No es pot actualitzar la història, però no farem broma. Miquel, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, noies.
A la seva secció de Fins que arribi el Cuenca en obres fins que tinguem un nom nou...
O se li quedarà així.
Jo crec que se li quedarà, no, el nom ja.
T'agrada així?
A mi m'agrada.
Bueno, tampoc t'ha de designar gaire més, no?
No.
És que arribes
i... Sou vosaltres les que maneu, jo no...
No et pensis que manem massa, eh?
Mira, com nosaltres.
Tampoc és que li donem massa més. Bueno, fa uns dies amb el Cuenca el que vam fer va ser un qüestionari de la Primera Guerra Mundial. Ell el que feia era...
A respondre unes preguntes que ens va passar prèviament d'un test i
exacte.
Li fem nosaltres l'examen. Ara se m'ha posat aquí un anunci.
Avui és la part 2.
I no em deixa treure'l si no l'obro.
¿Cuánto sabes sobre la Segunda Guerra Mundial? Oh. Avui anem a actualitzar els nostres coneixements sobre aquesta època de la història.
Sí, perquè sí. L'altre dia va ser la Primera Guerra Mundial.
I aquesta és la més destructiva de totes.
Vols fer una mica de context abans de començar?
Home, jo crec que ja tothom pot entendre una
miqueta
la
pensis,
Segona Guerra Mundial.
No puc obrir el test.
Bueno, ja el tinc jo, no et preocupis.
Només puc comprar-me un cotxe.
D'acord, ara no ho farem.
La Segona Guerra Mundial, que va tenir altres guerres annexes, que van ser sobretot la Guerra Civil i també la sinojaponesa, que van ser molt abans, però que van ser com el preludi del conflicte, entre sobretot l'Alemanya nazi, tot i que l'Alemanya nazi va tenir altres aliats dins d'Europa i també va tenir l'imperi japonès, contra els aliats liderats pel Regne Unit i Estats Units i sobretot la Unió Soviètica.
I això ja és la primera guerra... La primera pregunta que diu ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? I diu, es la guerra más destructiva de la historia y comenzó con la invasión de la URSS por parte de Alemania. El 1 de... Volia traduir-ho, però ho he vist apurat.
El que... A veure, el conflicte comença el 1939 amb la invasió d'Alemanya de Polònia. Tot i que hi ha altres contextos els quals es poden derivar a l'inici del conflicte. I un d'ells també és la invasió d'Alemanya de part de Txecoslovàquia, que ara és on és ara la República Txeca, que era dels Sudetes, que segons l'Alemanya nazi era territori vital del seu espai vital, de la raça germànica, i que aquells territoris eren seus. Que va ser una invasió que va permetre el Regne Unit i va permetre a França, o sigui, va ser el moment que es van baixar els pantalons davant l'Alemanya nazi per no començar un conflicte mundial, que al final, després, al cap d'uns anys, es va tornar a reactivar. Que també aquest preludi d'aquesta invasió va fer que un any després, crec, el primer ministre britànic dimitís i entrés Winston Churchill al govern, que va ser un personatge molt important en el conflicte, que diguéssim que va liderar el seu país per aguantar els atacs alemanys a l'illa del Regne Unit, a l'illa d'Anglaterra, i fins l'arribada de l'ajuda americana quan va entrar dins del conflicte, finalment.
Churchill és el que va estar com 40 anys fent de ministre? En plan, que va estar molts anys?
Va estar molts anys. El que passa és que Winston Churchill té una pausa entre les primeres legislatures, fa una pausa i torna. Després de la Segona Guerra Mundial té unes vacances i després torna al govern amb la nova reina d'Anglaterra. Uh-huh. O sigui, a la Segona Guerra Mundial el rei era el pare de la reina. Era que va morir de càncer i va haver d'entrar ella de reina. I és quan Winston Churchill entra també a... Bueno, ja estava dins el govern britànic. Que això ho podeu veure en una sèrie de Netflix que es diu The Crown, que explica molt bé la història, sobretot també, del Regne Unit durant aquella època.
Jo tinc lío amb això de la reina, perquè ella no havia de ser reina.
No, ella no havia de ser reina.
I això mai ho he entès.
Perquè el seu pare no era l'hereu de la corona.
No
era el seu germà.
El seu pare, no? No, havia de ser el seu tiet.
El germà del rei es va enamorar d'una dona que no era part de la reialesa i estava divorciada.
Ara, vols tornar a explicar a poc a poc? Jo ja és que a mi això de l'arbre genològic em costa
molt. El rei d'Anglaterra,
sí.
És que ara no sé el nom, era el germà gran del pare de la reina, d'acord?
El tiet de la reina.
I era el rei. I es va enamorar d'una dona que estava divorciada i era de la reialesa. I diguéssim que està prohibit que es puguin casar. I ell, per amor, va deixar la corona, va abdicar i es va casar. Bueno,
es
va casar amb ella o li van permetre casar-se, com el que li va passar al seu moment a l'actual rei amb la...
I es va casar pel civil, perquè ja no et pots casar...
Clar. I llavors va passar, en principi, ser rei el germà.
Sí, perquè va abdicar a l'altre. El germà era tartamut i hi ha una altra pel·lícula que es diu El discurso del rei.
Jo l'he vist, aquesta pel·lícula.
Que tracta sobre com l'ajuden a no tartamudejar i que a fer els discursos. Que aquest és el pare de la reina Isabel, que quan mor de càncer entra de reina.
I va entrar de reina ja petiteta, eh?
Bueno,
petiteta,
amb 20 i pocs
jove.
Anys, a la nostra edat.
És que t'ho imagina't, que ara diuen, mira, Miquel Cuen, que seràs el rei d'Anglaterra.
Bueno, si vis com ells, a mi m'és igual, si l'únic que han de fer és,
a mi no m'agradaria,
és mirar un paper i llegir. No.
A mi no m'agradaria ser reina ni rei ni res d'això, eh? Pensa, bueno. O sigui, quina felicitat. Mira la Leonor, que ha d'anar allà a l'acadèmia militar
però,
a fer
bueno,
què.
Això no m'agrada. Això explica-li una persona que va a Càritas també
no,
cada setmana.
Però és millor ser la consorte.
La postissa.
És a dir, la parella.
Ja.
O el parello.
Sí, però saps què passa? Que, clar, perquè tu no, que has vist la sèrie, la princesa Margarita te'n viu sempre a l'ombra de la seva germana.
Sí, la princesa no, però Margarita. Dic, per exemple, ser la Kate Middleton, que et saltes tota la formació que està fent la Leonor, o sigui, no has d'anar ni
ja,
a l'acadèmia militar...
Ja, però repudiada per premsa contrària
a tu. No,
a
mi no m'agradaria gens, això. Mira la Lady Di, pobra. Era la figura que en principi no havien de tocar i me la van matar amb un túnel.
Bueno, és que al final el Carlos tampoc estava enamorat d'ella, o sigui, mig la van, el van obligar a casar-se amb ella perquè no podia amb la, amb la Camila. Ho estàvem parlant de la Segona Guerra Mundial i hem acabat parlant de la Royal Legion.
Però no hem acabat, però la Camila... Què en penseu de la Camila?
Molt malament, la Camila.
No, tu què en penses, Cuenca, de la Camila?
Ella estava, va casar-se amb una altra persona, entenc, no? I després,
no,
quan es van divorciar el Carlos i la Diana, es van tornar a liar, però bueno, ells estan enamorats.
No, però és que s'estaven liant quan estaven casats.
Bueno, però és que la...
Però la Diana també tenia les seves coses.
Sí, la Diana també tenia les seves coses.
Tenia els seus afers, també.
Oh, clar, si l'altre no para, devia dir, però jo també, no et fot.
I amb l'egipci aquell.
Amb el xofer.
No, el xofer no. Era el... Ella, al moment de l'accident, mor acompanyat del fill de l'Alfayet, que era un empresari egipci.
Un empresari egipci.
Sí, o sigui, el dia de l'accident que mor... Ella anava amb el que se suposava que era...
Que, connectant amb la Segona Guerra Mundial, la reina Isabel és l'única dona de la reialesa britànica que ha participat en un conflicte perquè era infermera a la Segona Guerra Mundial.
Ah, mira.
Sí. I una altra dada que és bastant curiosa dins de la reialesa britànica, a nivell contemporani ara, les úniques dues persones de la reialesa que han participat de manera directa en conflictes són les dues persones que estan repudiades per la família. Que un és
el
Harry, que va participar a la guerra d'Iraq, i després està l'Alfredo, o no sé com es deia, que el van pillar a la illa d'Epstein, o que tenia així...
Que aquest també...
Draps bruts.
Que també va...
Va participar a la guerra de les Malvines, ell.
I també es va com retirar de la corona perquè també estava enamorat d'una noia, no és aquest?
El Jeffrey Epstein.
No ho sé.
No. Ah. Hi ha un altre familiar actual que també es va enamorar d'un... No sé si era una actriu o algú que no estava ben relacionada... No, crec que actriu no. Però que tampoc es podia casar amb aquesta noia. I també va dir, pues, xau, jo em caso amb ella. Que ja no li tocava la... No sé com es diu. La dinastia.
El llegat.
Ja no li tocava, però ara li toca menys.
Sent fill de la reina... O sigui, la reina va tenir 3 o 4 fills.
Això, era un dels germans del Carles.
No sé, aquí ja no arriba la meva viciada a la sèrie de The Crown. Que és una molt bona sèrie. Jo la recomano a la gent que estigui escoltant el programa.
Jo
perquè
no l'he acabat,
És una sèrie molt bona perquè a partir de la història de la reialesa t'explica també la història mundial del moment i també del Regne Unit.
Però les primeres temporades són pesadíssimes.
Pues són, per mi són les que més m'agraden.
Ostres, a mi se'm van fer pesades.
I fins a Margaret Thatcher.
Crec que no hi he arribat.
Que és la primera ministra britànica.
No he arribat.
Uf, encara et queda. Doncs.
Però quantes temporades té aquesta sèrie?
No, és que m'he quedat que la Diana encara estava viva,
Ja.
Imagina't.
Però, bueno, és que la mort de la Diana ja és a l'última temporada dels últims episodis.
Spoiler.
Pues és el principi.
Bueno, ja saps que mor.
Bueno, de morir ja sabem tots que està morta.
Que moria, hòstia,
sí.
No fotis cara. Sí, això ja ho hauries de saber. Bueno, tornem al tema.
Sí, tornem al test. Et fem, com l'altre dia, preguntes?
Vale.
¿En qué año accedió Hitler y el Partido Nacional Socialista al poder?
Crec que el 1933 va ser.
Molt bé.
I fins aquí el joc del dia, Miquel Cuenca, guanyador.
Aquesta era la dos.
És que has de buscar alguna que et porti...
Sí, alguna del conflicte. Si són de l'Alemanya nazi i tot això, no les dieu, perquè no són part del conflicte.
A mi m'agrada molt, parlar dels nazis, m'agrada.
Ja, però això podem fer-ho en un altre tema que dona per més.
I aquesta, en què consistia la guerra relàmpago o Blitzkrieg?
La Blitzkrieg. bueno, això era la Blitzkrieg. Crec que es diu així. O sigui, era una tàctica militar que mitjançant carros blindats, sobretot tancs, es feia un atac ràpid, un atac directe per, diguéssim, sorprendre les línies enemigues i, diguéssim, que es quedessin amb els calçotets, amb els pantalons baixats. Sobretot es feia els inicis dels conflictes perquè tu no tens planificat res i no saps com t'atacaran. La Blitzkrieg va començar cap a França, i bueno, a part de Polònia, que tampoc s'esperava que l'Alemanya nazi els va invair en qüestió de dies. O sigui, una part era de l'Alemanya nazi i l'altra part pels soviètics, que també això s'ha de dir. I a la part de França, després de la Primera Guerra Mundial, tota la frontera est van construir una línia blindada militar amb artilleria que es deia la línia Maginot, que era com una muralla, la muralla xina, pues amb artilleria. Què passa? Que aquesta línia no la van posar al bosc de les Ardenes, que és un bosc molt gran i molt dens, perquè es pensaven que els alemanys no el penetrarien amb l'artilleria pesada, a aquell bosc. Què va passar? Que sí que el van aconseguir penetrar i van entrar a França.
Sorpresa.
I en qüestió de mesos els nazis van arribar a París. O sigui, els francesos no tenen gaire protagonisme en el sentit de país amb el seu exèrcit, perquè cauen a la primera de canvi. Sí que és un escenari molt important, sobretot amb el desembarc de Normandia, i també per l'arribada d'espanyols republicans refugiats i també republicans que van allistar-se a l'exèrcit francès i van participar a la Segona Guerra Mundial a partir de França.
He trobat una pregunta que m'ha semblat molt interessant. Voleu que us la digui?
Uh-huh.
Que és, quants atemptats creieu que va patir Hitler, tenint en compte que tots van ser fallidos? Pues que atenció a les possibles respostes. Aina Soler, mira.
Ja l'he vist jo també.
23, 32, 43. No és que hi hagi un parell d'atemptats?
Jo crec que 43.
Ni idea.
El
número més gran, segurament.
43. El atentado más famoso y cercano... És que jo he vist la peli d'aquest atemptat, crec.
La Valkyria, Operación
Veus?
Amb el Stauffenberg.
Que va ser el 20 de juliol del 44. És que no ho sé pronunciar. Planeado por el coronel del Estado Mayor Klaus von Stauffenberg.
Stauffenberg.
Com?
Stauffenberg.
Pues això, jo he vist aquesta pel·lícula.
Jo també, del... com es diu? El,
no, això ja no t'ho sé dir.
El de Mission Impossible, és el mateix. Ah, no em surt. No, és molt famós.
Però era un teatre, oi? Era? O un cine?
El què? No.
N'hi havia un, potser no és el més famós. Doncs jo vaig veure una pel·lícula...
Ah, no, però aquella pel·lícula és Malditos Bastardos. Això és...
Aquella no és... Jo no he vist.
No, bàsicament perquè ametrallen a Hitler i cremen el teatre que hi foten una bomba. O sigui...
Això no és l'atemptat més famós.
Home, clar que no, però si no veus ja la imatge de Hitler ametrallat per gent. És fals, això.
Ah...
És
pues ja t'ho podrien dir, llavors.
Que és la del...
Però tu no sabies que Hitler no va morir ametrallat en un teatre?
No recordava que morís, la veritat. Pensava que era un atentado.
Sí que mor ametrallat. Que, per cert, a la pel·lícula el que fa de... És que en català no sé com es diu, si es diu Frank Tirador, el francotirador, el de la pel·lícula que s'enamora de la del cinema, que és alemany, que és nazi.
No, és que ho tinc una mica borrosa, la pel·lícula.
Ah, bueno, aquell és català. Aquell... Bueno, català. Va néixer a Barcelona, és alemany.
És el Peter Vives?
No sé, fa la pel·li de Salvador Puig Antic.
Aviam. És el Salvador Puig Antic protagonista?
Sí.
Vaig a buscar-ho. Pel·lícules... Salvador...
Aquest va néixer... Clar, jo em vaig trobar una roda de premsa i dic, hosti, aquest que parla tan bé el
Daniel
castellà...
Daniel Rull.
Sí, aquest. I és de família alemanya, però els seus pares són... Ai, ell va néixer aquí. És famós, o sigui, aquest.
És aquest senyor.
Hey.
Sí, he fet moltes pel·lis.
Ha fet moltes, però jo solament sé la de Salvador Puiggentí perquè em va tocar fer una notícia aquí a la televisió.
Ah, és que això domines tot, eh?
Ja.
Bueno, llavors l'atemptat aquest tan famós del coronel Klaus von...
Aquest va ser un búnquer que estaven en una reunió que va deixar una maleta i diguéssim que van fotre la bomba. O sigui, es va quedar mig sordo, crec, Hitler en aquell atemptat. No va morir, però es va quedar mig sordo i mig tontet.
Però això va ser el 44, això ja era...
Sí, això ja a les acaballes de la guerra, o sigui...
Ja estava al final.
L'oposició a Hitler comença quan les coses a l'exèrcit alemany comencen a anar molt malament, perquè tot comença perfecte, tot va sobre rodes, però després de la invasió a la Unió Soviètica, quan els soviètics comencen a tirar endavant i perden també territori a l'oest amb l'arribada dels Estats Units i del Regne Unit, aquí ja, quan les coses van malament, doncs, és necessari un canvi, i també l'excusa, no, del retorn de la democràcia, doncs, perquè no els pelin després quan vinguin els aliats. No, ja t'estava en contra de Hitler.
Jo el vaig intentar matar.
Jo estava amb vosaltres,
jo sóc dels bons.
Sí. Que, bueno, que al final van acabar tots morts, almenys els d'aquesta operació, perquè els van pillar i els van matar, els van afusar allà.
I com va morir Hitler al final?
Va morir a un búnquer a Berlín, quan els soviètics ja estaven a la ciutat.
Bueno.
Fotent-se una pastilla de...
Això, jo volia saber això.
D'algun líquid tòxic. Primer es va carregar la seva... La seva dona o amante?
La dona.
La dona, l'Eva Brown.
Eva, això.
I després...
La va matar ell? Li va dir, posa't aquesta pastilla a la boca.
Sí, els dos es van...
Va ser un suïcidi.
O ella es va fotre un tiro. Ella es va fotre un tret al cap.
No, un tiro.
Hitler la va matar a ella disparant-la. I després ell es va suïcidar.
Ah, sí, això no us ho busco, eh?
Jo crec que sí.
Bueno, no ho sabem.
A mi em sona això. Mentre ho busques, com se llamava l'avió que transportó la bomba atòmica que se lanzó sobre Hiroshima? M'ha fet molta gràcia aquesta.
Per què t'ha fet gràcia?
Això ho ha de saber.
Perquè és que els tres noms són...
Sí, què es diuen?
Es diu, no, l'avió és... bueno, digues els noms.
Mira, les opcions són Little Boy,
ai,
Enola Gay o Little Wings.
Little Wings.
És Enola Gay.
Ah, pues era
que és el nom de la mare del pilot que va portar aquest avió. O sigui, tu imagina't... La mare, i això, els crèdits són de l'Àlex de Santa Maria, que ho va dir ahir al seu programa.
Ah, sí?
Sí, hi ha una cançó que també es diu així, que és que el pilot li va posar el nom de la seva mare. Però bueno,
ostres, és com un detall, però no.
És com si jo al meu cotxe li poso Holocaust.
Ah, mira, Hitler se suicidó con un disparo con arma de fuego en la cabeza junto a su esposa Eva Braun.
La Eva Braun es va fotre la pastilla.
Al envenenamiento por cianuro.
Doncs tornant a la pregunta, l'avió es deia Enola Gay i les dues bombes, un dels dos avions, i les dues bombes atòmiques es deien Little Boy i l'altre Big Fat. O...
Big Fat? Això és un pet gros?
Sí, Big Fat i Little Boy.
Carai,
sí, la petitona i
quina delicadesa posant Big Fat, eh?
No eren gaire originals.
I posarem aquest nom que sempre queda més poca cosa.
Com anem de temps?
No, molt malament. La veritat és que ja hauríem d'anar-ho deixant aquí, quasi. No anava a dir coses de l'Eva Braun i el Hitler, però només això. Es va morir d'un tret i l'altre por cianuro.
Doncs ja que aprofito que arribem a la recta final, us recomano pel·lícules, si les voleu veure, que estan al Netflix, també.
Vale. Seran de veritat o seran...
No, són de veritat, són de veritat.
És que si no em lio.
Una és sobre la màquina Enigma, que és la màquina enxifrada
Sí.
Que la desxifren els britànics. Hi ha una pel·li molt bona que la fa el que és l'actor del de... El Doctor Strange.
Ah.
Que aquell tio el van de fotre fora de tot i va acabar malament perquè ell era homosexual i quan ho van descobrir ja sobre havia fet aquest projecte el van apartar de tot. L'altra pel·li és del Winston Churchill, que és amb la seva arribada de ser primer ministre a Anglaterra i la seva lluita contra els nazis. Bueno, el preludi a la lluita dels nazis, que era o rendir-se o aguantar i lluitar, i decideixen lluitar. I l'altre és sobre aquests processos de la invasió de l'Alemanya nazi als Sudetes, que diguessin que el Regne Unit, França i els aliats es baixen els pantalons i decideixen que Hitler invadeixi els Sudetes. Però els noms no me'ls sé.
Anava a dir, no ens has dit els títols.
No us els he dit, però bueno, a partir d'aquesta descripció els podeu trobar a les pel·lícules.
A Netflix poseu pel·lícula sobre momento en que Churchill...
No em dóna temps, perquè no em deixa entrar al Netflix ara. Perquè
no
és de la meva exnòvia.
No fotis.
No, però ella té el meu Prime. Ella té el meu Prime.
Ah, i llavors ho feu així.
Sí, ho fem
així. Cadascú el seu.
A veure, sí que puc entrar.
I què posaràs, la descripció?
No, ara us la dic. Vale, la del Winston Churchill està al Prime. La que us he dit dels Sudetes és En vísperes d'una guerra.
Vale.
I la del Winston Churchill... És que jo crec que buscant Winston Churchill ja...
Ja ha de sortir, tampoc, sí. És que n'hi hagi...
Tant busqueu una mica, tu, ja ens ho podem anar tot fent.
En fi, doncs amb aquestes recomanacions de pel·lícules, acomiadem el Miquel Cuenca fins la setmana que ve o l'altra o quan et vagi bé venir. Vols dir alguna cosa més?
Es diu l'instante más oscuro, però està de pagament.
Ai, pensava que deia d'apagament, no de pagament. Doncs, Miquel, marxem, gràcies una setmana més i ens veiem ben aviat. Que vagi bé.
A vosaltres, adéu.
And God bless all of you on the good earth. That's where we go back. 1837.
April 9th, 1865.
December 30th, Civil War.
Escúchame todos con atención.
Escúchame todos con atención, traigo noticias de la corte del reino del punk. Esta noche la sidral se ha montado un fiestón, que se ve que es sideral, rollo ciencia ficción. ¿No te lo crees? Mira bien, pero no pestañees, te lo puedes perder. Algo te ocurre, pero no sabes bien qué es. Deja de pensar, tú solo mueves los pies y no te mosquees.
Entran a plaça, sidral, brass band. Qui repeses d'això?
Qui ho ha fet? Hola, nois, bon dia, sí. Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts bon dia. Al Penedès cap de setmana, com sempre, a la vostra disposició. Qui és això?
Doncs pues no ho sabem.
Ah, no ho sabeu?
És sorprès.
És un tema inèdit. Del Sidral Fest del 2015.
15, això és 2015, Sidral, i el mestre Sergi Boquet de Sant Sadurní. I, amic nostre, que és compositor i a part rapeja i fa unes lletres brutals.
I aquí a Ràdio Vilafranca teniu aquest tema.
Encara ens hem quedat de pasta de moniato.
Jo no m'he vist venir, això, eh? Tenim un arxiu i de tant en tant tenim coses per sorprendre la gent.
Sí, sí.
Bueno, fem-ho
bé. Diem, hola, ben fet, us voleu presentar una mica.
Va, sí, anem a fer-ho
bé. Toco la guitarra.
Toco els pebrots.
Hola, sóc el Pere.
Porto els calçotets de color blau.
Sóc bon noi, em faig el llit cada matí.
Sí o no, Pere, tu et fas el llit?
Els dies
això és un tema, eh?
Jo
voleu anar per aquí?
No l'obrim, no l'obrim.
No, jo vull saber si us feu el llit. Jo mira, no em faig el llit, sóc una persona
vaga. Jo i la meva parella l'acostumem a fer sempre. Sí. Si canviem els llençols junts, és una activitat guai de fer amb parella.
Ah, sí?
A més que dona molt plaer dormir amb llençols nets.
Sí.
Llavors, almenys una vegada a la setmana. I si no, l'intento fer, perquè és com... dona força per continuar el dia.
Oi.
Una vegada a la setmana és molt sovint, eh? Nosaltres l'allarguem bastant.
El de canviar els llençols.
Sí. Yeah. I a mi m'obliguen...
I a l'hivern, que no es fues tant, tampoc fa falta canviar-los bastant, eh? Vull dir.
Crec que perden dos mesos.
Et fas el llit?
M'obliga el Marc Martí a fer-me el llit. Sí,
vosaltres no me'ls feu al llit?
Jo ho tinc a la llista de tasques a fer.
És un propòsit
tant...
del 2024?
No, vull dir que per tant em toca. Miro la llista i apareix allà fer llit.
Ah, no és un propòsit, és una realitat.
Sí, però que gràcies a la llista que tinc...
No, i si, sense la llista... No
sense la llista, quan estava vivint independent, no estava a la llista.
Però la llista què posa? Aixecar-me, respirar, rentar-me les dents...
No tant, però coses que sí, perquè si no...
I entre ells
desapareixen durant
cada
el dia.
Cada dia això, tens una llista amb tot el que has de fer.
Sí, mental, però...
Ah,
estava... Pensava que anava fent xec.
Estava expectant.
Esmorzar, xec.
Ui, ja he fet el llit, sempre dins l'ogros.
Mira, després de fer-me el llit, vaig a les gallines,
vale,
donar-los i menjar, aigua...
És que és el somni de la meva vida.
I després tinc també que d'anar a recollir els ous i després també entre pues, treballar una mica també toca. No?
Bueno, clar, entre ous i ous s'ha d'aixecar el país. Sí,
sí. Jo em faig el llit, a vegades, si durant tot el dia he quedat desfet i ja me n'he d'anar a dormir, el faig i llavors...
Què dius?
Sí,
jo sóc d'aquesta gent.
En sèrio?
Jo seria d'aquesta.
Per què t'has de fer llit si te'n vas a dormir?
Pues, sí. Em sento més bé entrant al llit amb...
Jo em conec, sí.
Jo és que això no ho entenc. Jo penso, per què ets a fer llit si després tornaré? No?
Perquè estigui ben fet.
Però poses una mica bé.
Prova-ho. De veritat, és una teràpia molt bona. O sigui, començar el dia fent el llit. Dius que avui anirà tot bé.
Tot què ha de fallar, oi?
No, sí.
Però si ho fas cada dia i de vegades tens un mal dia, està clar que no és per fer-te llit.
No, bueno, després llavors... tens un mal dia i dius, avui m'he fet el llit, no, veus?
Ai. No, jo m'ho prenc com a regalet. Per exemple, els diumenges a vegades no faig el llit. I per què no el faig? Perquè és diumenge. Ja està.
El dia del Senyor.
Exacte. És el meu petit descans.
No. En fi, estàvem que el Pere és un bon bailet.
Si no has dit que toques,
estàvem presentant.
Sí.
Jo sóc el Pere, toco el trombó amb sidral i ja està.
Ho hem dit bé avui, oi? Hem dit
sidral.
Sí, avui sidral.
M'he esforçat,
Sidral.
Bueno, però portem un any,
A més, ara ja surt el diccionari, la paraula sidral.
Sí. Ah, sí? L'últim cop que heu venit.
Heu pagat per això?
No.
Ni hem cobrat.
No sé si l'últim cop que heu venit, però és bastant recent.
Vas venir tu, Nosaltres ja hi érem. Ah, aquí. Jo dic aquí.
Jo crec que és sideral,
No.
Ah, sideral.
No. Sideral és una altra cosa.
En sèrio?
Sidral com a merder, desordre... caos, que és el que nosaltres, per això hem fet aquest nom, és sidral.
Vale.
El del sideral és una altra cosa, d'anar-se'n... No sé ben bé què vol dir.
L'espai sideral.
Sí.
De las estrellas o los astros o relativo a ellos.
No, però sideral. Això és sideral.
Espacio sideral.
Exacte.
Exacte.
Sidral és...
No, sidral i entès que ja sabíem què era.
Un merder.
Una xerinola.
Què és el polvo sideral? Bueno...
Pues,
és un polvo còsmic. Molt bé, doncs ja sabem qui és el Pere. Qui més?
Jo sóc el Roger i estic normalment amagat.
Roger.
Hola, què tal? Una mica amagat a darrere a la percussió.
Què vol dir això? Ah, perquè quedes més al fons.
Correcte.
I això, et sents més amagat?
Es fa veure,
de fet, sí, perquè salto, perquè si no, no se'm veu, tot i que sigui alt. Però sí que és una de les coses que jo sempre he tocat la bateria i sempre he pensat que una mica per perdre la por escènica, els que estem a darrere sentat, tranquil, no és el mateix que estar davant de l'escenari o amb la gent davant.
Al principi en tenia més de por, ara ja ve allà davant.
Ara, doncs, com que sí, sí. I hem de fer tot una mica d'esforç i també posar-nos a davant de tant en quant i fer una mica de xou.
I llavors tu et sents allà més arraconat i és la teva zona de confort i ja t'està bé. Però de tant en tant...
Correcte.
Ara estàs sortint a la llum. Ara.
Sí, ara. Sí. Es desmelena i...
No vegis, Roger. Què més?
Jo estic a primera línia. Soc l'Adrià i soc el saxo i estic allà davant de tot, aguantant el que vingui.
Ostres, això de tocar el saxo és fort, també.
Vaig aprendre a tocar aquí al pis de sota.
Ah, sí?
Aquí amb el gran David Miret.
Ai, el David Miret és el mestre de tothom.
Sí.
Sí,
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 fet... sí, sí.
Tu també?
No, però jo havia anat a escola a Sant Quintí, però, bueno, jo el conec.
També hi havia el David Miret.
Igual sí, està tot arreu.
És que ell va néixer
I
fa molts anys.
Sou la comissió ràdio? Perquè l'any
sí.
passat també vau venir.
Som la comissió
Sidral
Fest.
Els altres no ho porten massa bé, això de parlar...
No, darrere, no, no, no els han deixat venir.
Sí, sí. Ah, no els heu preguntat, els heu explicat.
No, han preguntat si havien de venir.
Ah, han tingut la decència que...
Bueno, però ho han preguntat com... Ai, que s'ha d'anar a la ràdio, és que no sé si em va bé.
Ho han preguntat, ho han preguntat avui fa una estona.
Vull dir que sigui quan sigui,
que...
no em va bé.
S'estaven fent el llit, igual. S'estaven fent el llit.
Sí, ja no puc, que m'haig
de fer començar bé el dia. Bueno, molt bé, doncs ara que ja hem fet alguna presentació, anem a parlar del dia 6 d'abril.
Exacte.
Perquè passen coses, l'any passat ja va passar, el Penedès cap de setmana es mou cap allà. No sé per què miro el guió aquest, si tampoc...
No diu res del que has de dir.
Bueno, voleu explicar una mica què és el Sidral Fest, quan fa que ho feu, què és el que més us agrada... I després seguim parlant de coses com fer-nos el llit, que és la meva part preferida.
Molt resumit, perquè la gent ja ho sap, perquè
sí.
Som molt famosos.
I abans de marxar ho tornem a
refer. Si algú encara no ho sap.
En resum, de fet, aquest any se celebra el 10è aniversari del primer Sidral Fest. Oh. L'any 2014 van fer el primer Sidral Fest a la Moderna. Després hi va haver una edició el 2015, any següent, a Cal Bolet, perquè la Moderna se'ns va quedar petita, encara que no us ho creieu. Es va quedar petita, la Moderna.
Clar, però era un format diferent al d'ara,
sí,
era
sí,
tot.
Sí, sí, sí,
era un concert.
Li dèiem Sidral Fest, el que era un concert de Sidral.
I perquè Sidral Fest, el nom, té un ganxo que flipa.
Sí, és divertit.
Sí, jo no ho sé dir, perquè al final no sé si
Sidral
és Sidral
Fest.
O Sidral, però...
Però bueno, és igual, tot acaba al mateix lloc. 2015, llavors ens vam mudar al Cal Bolet. A Cal Bolet, el Sidral Fest ja era el mateix concert de Sidral amb col·laboracions guais com la que hem sentit de l'amic Sergi Boquet, que també tenien col·laboracions dels Toni Maneros, de... Va passar tanta
sí,
gent.
Va passar molta gent.
La Sound Six, que llavors la Sound Six estava...
El Guillem Albà,
l'Àlex... Bueno, amb col·laboracions d'amics de Sidral era el concert i llavors abans hi havia un DJ i acabàvem també amb una festa i venia a ser una festa. 2017 també vam fer Cal Bolet i ja el 2021...
No,
2022, perdó, ara ja.
I del 17 al 22 què ha passat?
Covid.
Ah,
no, dels 17
al 2020.
Anaven amb temps.
Ni oblit ni perdó.
No, hagués tocat el 2019, repetir...
Però que estàvem més fluixets, aquell moment, potser no ens hi veiem...
No, bueno, havia... clar, és que a Sidral portem molts dies i...
Hi ha hagut més batxes, a vegades ha passat un...
Sí,
més així.
Anys dolents, que no hi ha motivació, no es fan temes, no s'assaja, no hi ha masses concerts... A vegades, no sé...
Vam tenir canvis de trompetes...
Sí.
I els canvis de trompetes són...
No, bueno, però si no tens...
És algo fotut.
El primer és tenir la gent i la formació i que tot
clar.
Soni bé. I després ja un cop ha estat tot això, doncs et lies a muntar un festival, però... Si no hi ha l'altre... Doncs
canviar
no.
de trompeta és com canviar llençols, sí. saps? Al final, tu amb els llençols ja et fas el teu lloc i estàs allà còmode amb la teva olor de fa 7 dies...
O més.
I llavors dius, ara canvio els llençols. Uf, etapa nova.
Uau.
Pues va passar una mica això. Vam canviar de trompeta, també vam canviar, no ho sé, de showman, també.
No, el 17,
el 17 ja hi havia el Xavi, però...
Bueno, jo veia.
I, el 2020 vam dir, va, que ho fem. Fem un nou Sidral Fest. Havíem passat 3 anys de l'última edició.
El 2020, edició. Us va encendre la bombeta?
Havíem passat 3 anys de l'última edició aquí a Cal Bolet i el 2020 vam dir, fem-ho per tot lo grande, anem a fer un dia de festival de música i d'actuacions de companyies artístiques, musicals, de circ... I anem a fer aquí al Parc de Sant Julià, que després per coses no vam acabar de consolidar amb l'Ajuntament i ens vam haver de moure a Sant Quintí, que ens van rebre amb els braços oberts. Però llavors, mentre ho teníem que ho teníem quasi tot lligat, va venir el Covid.
Clar. És que és com una història que ja saps com acaba, però
sí,
t'agrada que te l'expliquin.
Sí. Hi havia un spoiler claríssim.
Que havia de ser
es veia venir.
L'1 d'abril, no?
Havia de ser l'1 d'abril del 2020, que va ser un dia que va fer un sol. 4 d'abril, perdó.
4 d'abril.
4 d'abril, sí.
Sí que devia estar tot ja muntadíssim, eh?
Sí, era un 4 d'abril, que jo me'n recordo estar, abans ho he dit amb l'Àlex, a la terrassa de...
Abans no, dim...
No sé quin dia va venir aquí amb l'Àlex.
Ara amb Setmana Santa i això.
Divendres, quan vam venir amb l'Àlex.
I que feia un sol, que pensava, avui seria... Avui estaríem fent el Sidral Fest i no, estem confinats a casa. I ho vam posposar fins al 2022, que el 2021 encara hi havia també soroll. 2022, de fet, ja va ser el dia que fem el Sidral Fest, que llavors ja sí que era 1 d'abril, oi? O 6 d'abril o por ahí.
Ho estàs dient de memòria?
Sí, a més fa dos amb el dit i diu 1 d'abril. Dic, bueno...
Tengo tres piscines.
Tinc aquí apuntat.
Ah, que tens aquí la xuleta.
Per això està així.
I qui tens aquí, la Viquipèdia?
Una mica. Que no s'escapi res.
Ja no, bé. Escolta, el 2022...
I això, llavors el 2022 vam fer el primer format de Sidral Fest de
com
les magnituds
que,
com el que oferim aquest any.
Festival de música i circ al carrer del Penedès.
Que ja maco. I quines novetats porteu aquest any? Perquè això no para de créixer i cada cop és més gros, això.
Correcte. Aquest any portem una fira que li hem anomenat Espai Penedès. Sí que com amb les altres edicions teníem una fira d'artesans i aquest any el que hem volgut també és fer una fira de productors. Vam anar a trucar a diferents portes i una mica explicant la idea que el que volíem era que, a banda de ser un altaveu cultural, doncs el Sidral Fest també fos com un espai de divulgació de productes del territori, ja que a nosaltres també ens agrada quan viatgem doncs, una mica doncs, explicar que venim de la vinya, que ens agrada el vi, que som del Penedès... Pues que tota...
Fardar una mica.
Sí, i ens en sentim molt orgullosos, pues, què millor que el nostre producte que hem parit i que també ens fa sentir molt orgullosos com el Sidral Fest, donar també l'opció de que sigui un aparador per productors que vulguin també venir allà a oferir la seva proposta.
És que això és veritat, jo quan vaig de viatge i et diuen d'on ets, no sé què, jo començo a fer-me...
No diguis Barcelona. Eh?
Ama de coses que no me pertenecen. Sí, Messi, calçots, castells, jo que n'he fet un pilar en la meva vida. Llavors et comences a agafar coses que no són teves, llavors està bé que les que sí que ho són...
Es digues Sidral Fest.
No sé si tothom ho coneix.
Bueno, però estem el vell del Penedès, sí.
Penedès, Montserrat, Sidral Fest. Va, perquè tot...
I castells.
És com Vicky Cristina a Barcelona, doncs Penedès, Montserrat.
No l'he vist jo, aquesta pel·lícula, encara.
És un bon tostón.
És vella, ja. És la de la Penélope Cruz?
Sí, em sembla que sí.
Ja fot anys d'això, oi? I quines paradetes tindrem?
Doncs aquí venen quatre projectes viticultors que estan utilitzant l'espai del Viver de Cellers del Penedès, que és un espai que ofereix instal·lacions i també una mica d'assessorament per ajudar a l'impuls d'aquests petits projectes de cellers. I aquests vindran a oferir els seus vins. Llavors tenim unes caves, les caves Vilamorgades.
Vilamorgades.
També tenim la Mariona, amb el seu projecte Ona Artisan Food, que ve a oferir pues, diferents menjars. Ella estava especialitzat en el caneló i crec que també amplia una mica l'oferta en el Sidral Fest. Llavors tenim una empresa que es diu Oliveriana. Que...
Oliveriana són les úniques olives del Penedès. Collides a les oliveres i macerades aquí al Penedès.
Anda, fixa't.
Sí. Dels diferents camps hi ha olives que són de Sant Guindí, hi ha olives que són de Guardiola, Font-Rubí, i de no sé, i de per aquí. Però tot Penedès, vull dir, el que volíem era que tot fos Penedès.
I a banda, dos projectes quintinencs.
Tres, no?
Tres, però amb dues parades. Una és la parada de la Ratafia Pauner, que és una família de Sant Guindí que fa ratafia des de... anys...
Ancestral.
Ah, és ancestral, sí. Això, Ratafia, eh?
Gairebé, gairebé. I la segueixen fent doncs, les generacions que han anat venint i fins que ara ja pues, han fet una mica la marca i ells tindran una parada conjunta amb els carquinyolis de Sant Guindí, òbviament, que és algo que no pot faltar mai a la vida. I llavors també tenim una parada de formatges. Bueno, és que no li diuen ben bé formatges perquè són... Com ho feien? Cremosos de nacars.
Ah, molt bé.
Com ho has dit, això?
Vindrien a ser formatges vegans, però no,
Però no té màrqueting.
Però ven més dir cremosos de nacars.
Sí, i ho fan amb fruits secs i amb fruites i amb... No em facis dir massa bé.
No, bueno, tampoc cal que t'hi mullis massa.
Ja ho anirem a tastar.
Exacte.
I, de fet, tenen l'obrador a Sant Guindí. Llavors, aquestes dues noies tindran una paradeta al Sidral Fest. Quezu. Es diuen quezu.
Quezu. De queso. No? No sé si va per aquí. ¿Qué vendes? Quezu. Bueno, però perquè potser no va gens per aquí, ja ens estem passant.
No ho sé, no ho sé.
No ho sabem, no ho sabem. Bueno, què més?
Música.
Música.
I artistes i coses.
Música i circ, molta.
Anava per categories.
Sí, enguany tenim 13 companyies comptant la Sidral Brass Band i de diferents disciplines. Hi ha a l'inici dos itinerants, que tenim a Morena, amb el seu espectacle itinerant Tradi Pachanga. Bueno, no és itinerant, però faran itinerant al Sidral Fest. Crec que són de Vilafranca, no?
Del Penedès.
Sí. Llavors tenim un, el Mac Robbie, que és un mag especialitzat en la màgia del tu a tu de carrer, que una mica també farà un itinerant i una mica amb la gent que es vagi trobant per allà doncs anirà fent màgia. I llavors tenim el concert de Vermut, que li diem nosaltres, que és a la companyia Mambo, que és un format DJ més percussió per animar tot el migdia. I llavors tenim el concert Cafè, que va ser una de les novetats de l'any passat, que estava l'any passat tocant acústica, i aquest any està el trio penedesenc Trifàsic. Després hi ha una companyia, els Mapsutins, que és una companyia de pallassos, amb el format clown tradicional i que també crec que toquen instruments de música. Després Sputnik's Tia, que és una companyia de dues noies que fan acrobàcies, que presenten un espectacle que es diu Quatre parets i un sostre, que també té un rerefons social amb el tema dels refugiats i de més, amb titelles, i que també està molt bé. Després vindria la Sidral. Després una companyia que fa, que es diu Paradigma Visual Art, que està dintre del teixit associatiu que està en el Molí Xic, no sé si el coneixeu, que és una, un espai que hi ha entre Riu de Bitlles i Torre Labit, que hi ha diferents persones allà convivint i que tenen diversos projectes també
artístics,
artístics que fan un mapping.
Sí, aquesta gent ve a fer una cosa de mapping de làsers.
De llums, làsers.
Això també és nou, no ho hem fet mai i teníem ganes de fer-ho.
Veurem què passa.
Que guai.
Després el concert sopar, que ve un trio, els Stompers, que fan música irlandesa.
Són irlandesos.
Super, sí, superautèntics.
Autèntics, dir, màxim.
Aquests no són del Penedès, eh?
No.
No.
Són de Dublin, els... Dublin. O de Belfast,
no sé. Es patentarem aquell dia. I llavors a la nit hi ha el grup Electric Gozzarella, que és un grup que retorna als escenaris amb un disc aquesta primavera, que fa uns anys ja que es van dissoldre i fan el retorn al Sidral Fest. I després, per acabar la nit i el festival, el col·lectiu Tonyina, que és un col·lectiu de Vilanova, que són tres DJs que el que fan és una mica punxar en format vinil i tot el tema més funk, bugalú, disco i demés, doncs, per acabar una mica així la festa. Total, 13 companyies.
Que xulo.
Totes diferents i...
Tot... I totes bastant seguides a les 5 places que hi ha en el centre de Sant Quintí, i que la gent doncs, pugui anar una mica per aquí per allà, i a més l'espai Penedès que hem comentat, la Fira d'Artesans, i un espai de gastronomia també que està allà doncs, per de 12 a 2, crec, a la nit. Ai, de 12 a 12, perdó.
De 12 del migdia a 12 de la nit.
Tant per dinar, com per esmorzar, com per sopar.
I berenar, i el que vulguis.
I la ràdio en directe, que crec que coneixeu a les
que venen.
Ah, sí,
això venen. Som nosaltres. Anava a dir, no sé qui ve, sí, som
nosaltres. I a banda, i això ja és el final... També fem un taller de musical per a nens, amb secció de vents i secció de percussió, que després a les 4 i quart fan una exhibició conjunta, perquè el taller el fan al matí. I també de 12 a 2 hi ha la companyia Canalla Circ, que era l'última que em faltava per dir, que fa un taller de circ en una carpa on hi ha diferents postes de diferents disciplines de circ, perquè nens o grans,
o tothom, que vulgui.
Tothom qui vulgui, doncs, pugui allà doncs, sentir-se artista.
Ja anirem també jo, a fer una mica... Sí, no.
Som nosaltres els nens. Hi ha hagut molta evolució, oi, de format familiar amb el Sidral Fest? Em refereixo, quan començava la moderna, no esperàveu que després hi hagués nens tocant...
No hi havia nens aquell dia.
No
n'hi havia, i si n'hi havia, doncs aquells nens estan traumatitzats de per vida, però... No hi havia nens.
No recordeu que hi hagués nens.
Però jo me'n recordo d'això, que vam haver de fer unes autoritzacions. No, van venir menors. Van entrar menors a la moderna.
Sí,
amb els seus pares i autorització, que vam tenir l'Io amb el Mendes i el Carbó, de dir que no ha passat mai, saps? No hem...
I, perquè els nens volien venir, canalla. Clar.
Clar, venien amb els seus papes i...
Clar. Ai, que divertit. I ara els nens ja poden venir.
Ara,
ja,
clar,
ara fer-ho al carrer, diguéssim que l'aforament ja no està tan controlat i és un espai que ens agrada, o sigui, és un terreny que ens agrada.
Ens hem anat fent grans també nosaltres.
I el festival està molt enfocat a un públic més familiar, més festival de dia, per tota la gent...
S'han fet grans.
Que hi hagi una mica de tot.
Quin remei.
A mi m'agrada molt el festival de Dio.
És xuli.
Això és que t'has fet gran, tu, també.
Sí.
No, però és veritat, perquè el festival sempre tendeix a ser de nit i quan n'hi ha un de dia jo estic especialment contenta. Perquè
es disfruta, es disfruta.
És diferent.
Calla canyeta al migdia entra més bé.
Sí. Clar, són les 4 de la tarda i penses és que em queda tota la tarda
per endavant. I allargues molt més. O sigui, el festival de dia dura molt més.
És com quan fas un vermut que hi ha una cosa que porta l'altra.
Sí, de cop són les 6 del matí i tu has començat a les 12 del migdia.
Esteu descrivint el Sidral Fest.
No, però a les 6 del matí...
A les
6
del matí espero que ja estiguin plegant veles.
O sigui, l'horari d'inici i final, que això no ho hem dit.
A les 11 comença, a les 2 de la nit s'acaba.
Perfecte.
Vale. I si algú es vol quedar a recollir, també s'hi pot quedar.
Convidadíssim. Serà.
Quanta gent, abans d'acabar,
sí, com que és així, dies,
són dies especials...
És que us foteu amb això de fer el llit...
I ja, és que he tingut una introducció llarga.
Quanta gent participa entre vosaltres i voluntaris?
Hem fet números i entre artistes, voluntaris tècnics i treballadors varis, de tècnics, fotògrafs i de més, movem unes 150 persones.
Ostres.
Déu-n'hi-do.
150 persones amb el seu horari que tenen alguna cosa a fer aquell dia.
Tenen nom, aquesta gent? En plan...
Cadascú el seu.
Els sidralers.
Sí, els sidraleros.
Els sidraleros. És així més...
Ens referim a la criu com a sidraleros.
Ostres.
I és super d'agrair perquè sense aquest teixit és impossible, amunt d'això.
No, clar, si ho haguéssim de fer aquests 5 que som aquí...
Sí, aniríem apanyats.
Ho portaríem clar.
I ja que teniu números, ja per curiositat, que sabeu quanta gent va anar-hi, per exemple, l'any passat? Ah, però és molt difícil, no, controlar això?
És molt difícil de dir.
Roger?
Segons la Guàrdia Urbana... Segons la Guàrdia...
És que no, perquè sí que tenim una mica de números,
sabem
però
que la plaça
no...
estava plena. Sabem que la plaça estava plena a rebentar, sí, i que la plaça aquella...
Però sí que durant el dia contem que milers de persones van passar.
A milers està bé, perquè així...
Sí.
Pot ser un, pot ser 10...
Ahí lo dejo.
Sí. Segons Assemblea Nacional, 3 milions de persones...
Segons
Guàrdia Urbana, 80 persones.
Segons l'Ajuntament de Sant Quintí, aquests tiren més...
Depèn d'en qui
hi ha. Jo crec que sobre 2.000-3.000 persones poden passar aquell dia.
I més, i més. Perquè és això, la plaça plena. Els de la gastronomia ho van vendre tots. Per tant, vull dir, ells tenien els números fets per donar més de 2.000 racions. I les van fer, per tant...
Molt bé. Super.
Feina feta.
Doncs ens haurem d'anar acomiadant. Ens veiem el dia 6.
Sí.
El dia 6 d'abril, a les 11, Sant Quintí... No sé si voleu dir alguna paraula clau. Ah, xarxes!
Sí, bueno, podeu anar seguint també tota la informació, el que hem dit així molt ràpid, però ho podeu trobar a l'Instagram, a Facebook, i també ho podeu trobar a la web del Sidral Fest, que és sidralbrasband.com/... No.
I a Ràdio Vilafranca, l'Àlex us ho anirà explicant.
I l'Àlex
us ho anirà dient. Poseu el teu aire, que...
I ja també aprofito que aquestes xarxes hi ha diferents sortejos que aquestes setmanes anireu trobant i que també us animem a participar. Que hi ha algun de divertit, també. Algun creuer per allà que...
Què?
Ah, ara vols seguir, eh?
Jo ja ho segueixo, però no pensava anar de creuer. Doncs
pues igual...
Si
pues
ara aniré de creuer.
I... Bueno,
té números, eh?
Tens bons números.
D'anar de creuer?
Bueno, sí.
Tu segueix les indicacions de les xarxes socials?
Si participes, doncs i... pues, et toca un creuer pel Sidral Fest.
Per on és? Pel...
Ah, no, no podem desvelar més.
El Sidral Fest.
Per la Riera de Vilafranca i Cava. Molt bé, nois, gràcies un any més per venir i ens veiem el 6 d'abril a Sant Quintí. Adéu-siau!
Adéu!
Doncs després de recuperar aquesta entrevista amb el grup de Sidral, és que clar, jo em confonc molt perquè
ho haurem d'anar practicant.
No es diuen Sidral. No vull entrar en aquest bucle que tenim, eh. Jo volia dir que el grup no es diu Sidral Fest. Ah, no, es diu Sidral.
Sidral
però
Brass Band.
Em costa diferenciar que no és el mateix, sinó que és el festival que fa aquest grup. Doncs ja ho hem dit al llarg de tot el programa, però això ha sigut un programa repetit, i recordem que avui, a partir de les 12 i fins les 2, estarem fent programa en directe des de Sant Quintí de Mediona, des de l'auge de tot aquest Sidral.
Sí.
Emetent en directe al Sidral Fest, ja ho hem dit, amb artesans, amb persones que fan vins, com es diuen?
Viticultors.
Viticultores
i viticultoris.
I persones xules importants que faran, sí, músics, formaran part d'aquest festival.
I si ens escolteu de 12 a 2, ens podeu escoltar des de Ràdio Vilafranca, perquè estarem en directe nosaltres allà i vosaltres a casa vostra. Dius,
no us escolteu. Ara no us ho creureu, però m'acaba de fotre una escopinada. Com ho has vist o no? Han sortit tres pel·ligones, eh? A més, ha estat com a càmera lenta, fins que no m'ha arribat i he tingut temps de tancar els ulls. Bueno, doncs on ens estigueu escoltant.
I que a part de, des de casa també ens podeu venir allà a escoltar presencialment, això volia dir.
Bon, sí.
Que podeu dinar allà. Que
i passar tot el dia. Recordeu que
bons.
També podeu portar nens i nenes, em refereixo, si sou famílies també sou benvingudes. Aquí hi ha espai per tothom
tot
i capiguda per tothom.
Us esperem al Sidral.
A partir
d'aquí unes horetes.
Sí, nosaltres ja anirem.
Quins nervis.
Bueno, doncs dit això, gràcies com sempre, ens veiem d'aquí un rato i si no ens escoltem o
demà.
Després o...
Demà normal.
O demà, que és diumenge.
Sí.
Molt bé. Adéu-siau, gràcies.
Adéu.